Al matí, amb Raquel García.
Un dels objectius de la història és aprendre dels errors del passat per no repetir-los en el futur. I això és el que fa el sabadellenc David Serrano, doctor en filologia, professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna i també investigador. De fet, des de fa anys treballa per perseguir la veritat, que es vol amagar o silenciar i fins i tot ocultar mentides. I ara us ho demostrarem arran del treball d'investigació que ha fet amb el seu nou llibre, publicat per Editorial Base. Es tracta de Jetbatne, una història universal, un llibre que és un cop de puny a la boca i també a l'estómac del lector. Un llibre que ens fa viatjar en el temps fins a la dècada dels 40, a Europa, aquest poble polonès per descobrir els clars i obscurs de la condició humana, el fanatisme, l'antisemitisme i la violència d'uns veïns que van matar brutalment centenars de jueus, companys, amics d'escola, de feina, i que van amagar els seus crims responsabilitzant els invasors, els alemanys del Tercer Reich. Una història dura, violenta, però necessària.
L'entrevista.
David Serrano, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel, què tal?
Doncs mira, desconcertada, perquè per una banda crec que és un llibre necessari que fins i tot els adolescents avui dia l'haurien de llegir per entendre doncs el nostre passat, no? El context, però que també és difícil, eh? Anar avançant les pàgines per la història que explica. Suposo que tu vas sentir també aquestes emocions, no? A l'hora d'escriure aquesta història.
És un llibre dur de preparar i dur d'escriure i entenc que també dur de llegir. Per això una mica el format que vaig escollir és un format no estrictament de llibre d'història, no? Sinó un llibre més de caràcter de periodisme d'investigació, no? Del que avui es diu un relat de no-ficció. Per tant, la gent el podrà llegir com si llegís pràcticament una novel·la, sí, on hi ha uns personatges als quals els passen un seguit de coses, la major part de les quals no són massa agradables o gens agradables. Però també és cert que entre tots aquest horror que hi ha, que ha viscut Europa al segle XX, també hi ha gent doncs, que és molt especial, no? I gent que es va jugar la vida pels altres, independentment de qui fossin i el perill que això els podia comportar.
Ara després parlarem de l'estructura del temps que has dedicat doncs, a recollir, no? Tota la informació en la teva investigació interessant de trepitjar també doncs, al terreny, que això no sempre es fa. Però primer vull que ens expliquis d'on sorgeix, com t'arriba precisament aquesta història, perquè vas començar a estibar del fil, no?
Exacte.
Arran també d'una altra investigació.
Sí, de fet va ser una casualitat de la vida, que jo presentava el documental de Gisa, la niña de la maleta, a Buenos Aires, i allà se'm va acostar una senyora que havia lluitat contra la dictadura argentina, era jueva, s'estava morint de càncer, i tenia unes cartes que havia guardat tota la vida de la seva família polonesa i que mai no s'havia atrevit a traduir i que abans de morir volia saber què hi deien. I eren unes cartes escrites des d'una part de la família que estava dins del gueto de Varsovia, que s'adreçaven a una altra part de la família que estava en el gueto de Bialystok, i jo no coneixia gens. Llavors, investigant aquest gueto, em vaig adonar que la major part de població que va anar a parar a aquest gueto i que després va acabar engassejada a Treblinka, venien d'una comarca, que era Uomsa, on hi havia un poble que es deia Jetbatne, on, entre d'altres, s'havia produït un pogrom horrorós. Ja n'hi havia hagut al segle XIX, però ja havien estat, diguéssim, atacs puntuals. Aquest no, aquest és un atac sistemàtic organitzat. I el que em va sorprendre més, després de tants anys de dedicar-me a aquest tema, és que no es tractava d'un enemic extern qui ho feia, sinó que eren els veïns els que s'encarregaven d'agrupar, assassinar, torturar i finalment cremar doncs a gent amb la qual havien conviscut tota la seva vida. Eren companys de feina, d'estudis, socis, amics,
fins etcètera. I tot el metge. Me'n recordo que en un moment dius, no? Doncs aquí professional que ha tingut cura de nosaltres, no? Quan hem estat malalts, ara també doncs, observa.
Doncs, observa com assassina dues noies en una bassa, no? Sí. O el professor de música, que havia ensenyat música a tots a la canalla del poble, tant si era jueva com si no, que el primer que fa és triar la casa de la família més rica per adjudicar-se-la fins i tot abans que comenci tot el la part més horrible de l'assassinat massiu, no?
Uh-huh. Parla'ns de Jedwabne, no? D'aquest territori, uh-huh. a Polònia, no? D'aquestes dues comunitats, els cristians uh-huh. i els jueus, que durant 300 anys sí. van compartir, evidentment, doncs, amb els seus petits conflictes, no? Però uh-huh. fins llavors, doncs, el seu dia a dia, la seva quotidianitat, i per què, doncs, doncs això, aconsegueixen doncs, que sigui efectiu, no?, uh-huh. aquest progon, doncs, aquest assassinat implacable, no?, amb un munt de veïns i veïnes d'aquella població.
Sí, Jedwabne és una població de la Polònia més rural, on uns 3.000 habitants, aproximadament, l'any 41, que havien conviscut amb, diguéssim, amb problemes, però fins i tot era considerada una població segura de cara a les poblacions veïnes. S'havien suportat, per dir-ho així, amb regals a la comunitat catòlica, al rector, cada any, etcètera, no? Per Setmana Santa, per Pasqua. I el que passa és que amb l'avenç nazi, amb l'operació Barbarroja, que és un avenç fulgurant cap a Rússia, les tropes alemanyes no tenen prou exèrcit doncs, per mantenir-se i per controlar els territoris ocupats. I llavors el que es decideix és enviar uns grups operatius, els que ens diuen uns Einsatzgruppen, que el que fan és dedicar-se a la neteja. Ho dic amb la mateixa paraula que fan servir ells, no? Eufemística, netejar bàsicament de dos col·lectius, comunistes i jueus. Llavors, com que no tenen prous operatius, el que fan és posar-se en contacte amb la població local, col·loquen ells, diguéssim, el consistori, i amb la gent afí els demanen uns llistats d'aquests dos col·lectius, i llavors els combinen en un temps determinat a eliminar-los. Qui és l'encarregat d'aquesta zona és un personatge molt, molt sinistre, que és en Hermann Schaper, un noi molt jove, amb moltes pretensions de d'ascens social dins de l'estructura nazi, de les SS, que va provant en diversos pobles diversos mecanismes fins que, més o menys, a Jedwabne creu que ha trobat la clau per poder-ho fer, no? Al final és una cinquantena de veïns la que lidera, diguéssim, agrupar tots els jueus del poble, a més tots els que s'havien anat a amagar d'altres pobles, perquè hi ha hagut pogroms durant el mes de juny en pobles propers, els aglutinen al voltant de la plaça i després de martiritzar-los del dret i del revés, de fet hi ha assassinats pels carrers, violacions, decapitacions, empalaments... O sigui, és realment com es pot passar d'una situació de convivència més o menys raonable...
Sí.
A una virulència absolutament descontrolada on, malgrat el relat construït anys posteriors, no hi ha presència alemanya en cap moment durant tot el procés, val? I això ha estat una de les meves obsessions, intentar-lo trobar, i per això he burxat en arxius i arxius i arxius, perquè em semblava molt estrany, no? Però al final... Uh-huh. Tots els testimonis que he trobat, totes les declaracions en judicis, tant de inculpats com de futurs culpabilitzats, com de veïns del poble, certifiquen que durant aquests actes no hi havia autoritats alemanyes, més enllà que hi van ser abans per organitzar-ho i després, que apareixen uns quants dies després, perquè volen certificar que la feina s'ha fet ben feta i s'ha fet molt malament, perquè evidentment és gent que no són camperols, d'acord? I llavors això que fan sobre centenars de persones deixa un rastre en tot el poble de sang, de morts, amb un estiu extremadament calorós i, per tant, és un tema de salut pública, més enllà de que els nazis no volen deixar rastre, és un tema també de salut pública i llavors s'han d'encarregar de crear uns grups de treball entre els veïns per netejar tot això i deixar-ho com si no hagués passat res, no?
Que suposo que això, almenys en el meu cas, quan vaig llegir doncs, el teu llibre, el que més em va doncs, interpel·lar va ser això, no? Que malgrat aquestes directrius no? per fer doncs, aquests atacs sistemàtics eren els propis veïns i veïnes, no? Els qui també, doncs, no sé si per por doncs, als nazis o també, doncs, com expliques, no? A vegades també per aconseguir doncs, una llar, una casa, no? Perquè doncs, els jueus eren comerciants, no? I tenien una mica millor qualitat de vida, s'atreveixen, doncs, això, el que deies ara, doncs, a violacions, progons, el tracte que fan també amb els nadons, no? Mm-hmm. La violència, o sigui, demostren el pitjor de la condició humana.
Els fa sortir la part pitjor de la condició humana amb un no-res, no? I això és el que a mi em va sorprendre, perquè em costava d'entendre que hi hagués hagut un odi tan gran. Quan burxes, t'adones que això ja ve de molt temps endarrere. És a dir, que això no és un invent dels nazis, sinó que la població polonesa catòlica en general ja feia discursos d'odi des de feia decennis. És a dir, he trobat testimonis ja... O sigui, els que he trobat, per exemple, a l'Argentina m'explicaven que de petits, ja el 1910, els jueus, els nens petits, els fills, ja se'ls deia, sisplau, quan veieu l'alcalde, quan veieu un policia, baixeu de la vorera, deixeu el pas lliure, saludeu, etc. Vull dir que ja hi havia moltes instruccions. Això d'una banda, és a dir, descobrir això, que de fet és una cosa que més o menys ja se sabia, és interessant. També és interessant el fet que avui dia aquest odi continua. O sigui, que a mi, de fet, és el que em va moure més a escriure aquest llibre. És a dir, no només descobrir la història amagada d'un poble i recuperar tots i cadascun dels veïns, tant els que van ser víctimes com els que van ser victimaris, que això em semblava imprescindible per fixar la memòria, sinó el fet també de que el llibre acaba el 2022, és a dir, explicant el meu viatge a Polònia i com les amenaces que vam rebre allà pel fet de ser-hi, simplement, i tots els problemes que han tingut altres actors que han participat en la voluntat de recordar el que hi va passar, doncs des d'actors que han fet pel·lícules i que han estat amenaçats de mort, en fi, és que és un llarg... O artistes visuals que fan pintades de nit al poble dient us trobem a faltar jueus, i l'endemà hi ha un merder bestial al poble, denúncies, la policia buscant-lo, etc. Vull dir que estem parlant de l'avui, no estem parlant de llavors.
Que doncs acaba així amb aquesta revisió del present, però també arrenca d'aquesta manera i posant en valor també doncs fins i tot una veïna, no?, que encara hi viu, malgrat, doncs, us podeu imaginar, viure en un poble enmig, no?, de doncs això, doncs els descendents de la gent que va matar potser doncs els teus germans, els teus avis, no?, i amb tota la pressió, no?, que viu doncs aquesta dona, que fins i tot els fills han hagut de marxar. Explica'ns aquesta història.
Sí, la Lina és una dona que viu al rovell de l'ou de la població, darrere l'església, i que és la nora de Rolke Gradovsky, que és dels 7 jueus que jo explico quina és la història de supervivència del pogrom, i després amagats a sota terra, en una porquera, en una família catòlica que els protegeix durant 2 anys i mig durant tota la guerra, etc. Segueixo la vida d'aquests 7, una mica són els protagonistes de tot el relat al llarg de tot el llibre. Tots marxen, fugen del país. De fet, fuig també la família que els ha protegit perquè els busquen per assassinar-los quan els veïns s'adonen que han estat amagant jueus durant tota la guerra. I estem parlant després de la guerra, quan ja s'ha acabat, no durant la guerra. I no són nazis, són veïns del poble. Un d'aquests 7 decideix que a qui li han assassinat la dona i els 3 fills... decideix convertir-se al catolicisme, quedar-se a viure a la mateixa casa on vivia amb aquesta família que ha estat assassinada, casar-se amb la seva veïna catòlica, adoptar un fill orfe catòlic, i aquest fill és el que es va casar amb la Lina. És a dir, que estem parlant de gent que no és jueva i que, malgrat això, els van estar escridassant, amenaçant, llançant pedres. De fet, un dels objectius del meu viatge a Polònia era trobar la casa de la Lina i parlar-hi. I va ser molt, molt, molt emocionant perquè, d'una banda, hi havia un grup de nazis que ens amenaçava. Jo no els entenia, però el noi que m'acompanyava, que era traductor...
El traductor de Barcelona, que hi volia marxar.
Bueno,
ell volia marxar.
De fet, teníem el xofer fora del poble perquè va dir jo no entro perquè aquí ens trinxaran el poble. Ningú em va voler acompanyar, ni el Museu Polin de Varsovia, ni les associacions jueves, ni les institucions memorials, ningú. Ningú em va voler acompanyar. Llavors, l'únic que es va atrevir aquest noi, perquè era jove, i li va semblar interessant, però quan va veure el merder i les autoritats van marxar dels actes de commemoració, ens vam quedar sols perquè el poble va quedar buit, ningú participa, o sigui, tothom li fa el buit als actes, tothom té por que els hi prenguin les cases que ells van robar als jueus, morts, assassinats, perquè hi continuen vivint. Doncs mentre m'estava discutint amb el Bronislav per dir-li... estàvem parlant en català, i li estava dient, escolta'm, jo no he fet 3.000 quilòmetres per anar-me'n d'aquí sense trobar la casa de la Rolke i de la seva nora, la Lina. I ella em va dir, jo marxo, i tinc molta por, David. Doncs es va obrir una porta, una finestra, i va sortir un senyor i va dir, Alina Gradovsky? Sí, i doncs és aquella casa d'allà. I vam anar fins a aquella casa, amb el Bronislav mort de por, d'acord? Vam trucar a la porta, i la porta, o sigui, la casa estava tota barrada, els porticons barrats, amb taulons, perquè li tiren pedres. De nit els joves van a veure vodka a la vora i li tiren les ampolles buides. I la porta de la casa estava barrada amb un banc de pedra perquè li encasten cotxes. És a dir, que vam entrar saltant al banc i allà dins de la casa aquella ens va explicar com continua rebent amenaces ella, que no és jueva, que es va casar amb el fill d'aquest home, que no era jueu perquè era orfe de guerra catòlic, val? I, a més, molt bèstia, perquè en el menjador de casa hi havia la fotografia del seu sogre amb la primera família assassinada. O sigui, hi havia un quadre amb una fotografia allà al mig de la primera família. O sigui, era una cosa molt, molt, molt bèstia, no?
Què et deia ella? Perquè també, doncs això, suposo que per dignitat, perquè és també, suposo, no?, el seu lloc de naixement, no ha volgut marxar, també, del poble. Perquè,
ella voldria marxar, eh? Mm. El que passa que és difícil. És a dir, estem parlant d'una població que és molt, molt rural, molt humil, i els seus fills sí que ho han aconseguit, i la seva idea era acabar marxant. A hores d'ara encara no ho ha fet, pel que sigui, per diners, per papers, etc. No? Perquè els seus fills viuen als Estats Units i no és fàcil, això. Però ella ho vivia amb certa resignació, que tota la vida ella va viure amb aquests atacs, amb aquestes amenaces, i els seus fills també. És a dir, els seus fills a l'escola els escopien, els insultaven, els hi tiraven pintura. I estem parlant d'ara, no estem parlant de l'any 41 ni de l'any 60, sinó estem parlant de la dècada dels 2000, no? I per tant, una mica aquesta era la meva voluntat del llibre, de dir, escolta'm, és que si estem avui com estem, no és perquè van passar unes coses i ara tornen, no, és que no se n'han anat mai, no?
De fet, és el que dius, ni tan sols es fa un reconeixement, no?, doncs a aquests fets. No hi ha, doncs, això, cap acte institucional. De fet, un alcalde ho va intentar, sí. I també va haver de fugir.
Sí. L'alcalde que a qui li van proposar fer uns actes de commemoració, doncs perquè era el 60è aniversari, un número d'aquells rodons, el 2001, no?, ell no s'ho creia, perquè el relat oficial és que això ho van fer els nazis. De fet, la llosa commemorativa deia que allò ho havien fet els nazis, no?, quan comença a burxar i coneix testimonis de primera mà, com el que jo vaig conèixer allà, l'Isaac Lewin, que ho va veure amb els seus propis ulls, no? Doncs diu, home, doncs potser sí que hem de participar i ajudar, simplement a dignificar el lloc, i que, com que venien les autoritats estatals, que és l'única vegada que hi han anat, val? Poder honorar aquesta gent que i recordar aquesta gent que va ser assassinada. Això li va causar amenaces de mort amb ell, a la seva dona, que era la mestra d'escola, als seus fills que anaven a escola, i al final va haver de pactar que ella aguantaria estrictament fins l'endemà d'aquests actes i que llavors deixaria l'alcaldia. Però és que no va deixar l'alcaldia, va deixar la ciutat, va deixar el país, i avui dia viu a Chicago, on el vaig poder localitzar, però no va voler parlar. O sigui, he parlat amb unes 150 persones, sí, bastants supervivents d'aquell pogrom, de les famílies del 7, després de molts altres que van morir, a Costa Rica, a l'Argentina, a l'Uruguai, a Mèxic, a Israel, etc. Però és cert que m'han quedat alguns personatges molt interessants, com aquest alcalde, que no han volgut, no? Perquè la gent té por. És que la gent té por. La prova és que a mi ningú em volia acompanyar. Jo a Polònia conec prou gent com perquè algú, a títol institucional o a títol individual, m'hagués volgut acompanyar, no? I no va ser possible.
Clar, això ho diu tot. Aquesta por també fa que no es parli, i fa també, doncs, això, que no s'avanci, no?, tampoc en aquest sentit.
No, perquè
hem d'aprendre, no?, sí, del que hem fet del passat. Realment, això és, tu com a historiador, no?, hauria de ser l'objectiu, entendre els errors del passat per, doncs, això, guarir les ferides i per no tornar a recaure, no?
Aquesta hauria de ser la idea, si el que vols és arribar a la veritat dels fets, no? El problema és que això no és així, no és així aquí tampoc, i allà menys, que de fet aquí anem una mica cap al seu model, no?, cap al model polonès, cap al model hongarès. De fet, a Polònia han canviat completament el relat sobre la guerra. Han destituït a tots els directors, això també ho explico al llibre, han destituït a tots els directors de centres memorialístics del país i els han substituït per uns altres, i han canviat tots els relats que hi ha en els museus per fer un relat únic en el qual els polonesos van ser simplement víctimes del nazisme, cosa que evidentment és cert, però això no treu que hi hagués una part de la població que va mirar cap a un altre costat, això en el millor dels casos, i en el pitjor, que va participar en tot això i es va lucrar d'això. I un lucre, en aquest cas, ridícul. Estem parlant de quedar-se en una caseta, i ben casetes, o sigui, els Basertan, que és una de les famílies que segueixo, vivien 8 persones en una caseta de 30 metres quadrats. Vull dir que tampoc era quedar-te com un àtic una casa com si fos a la Molina, eh? No, era una cosa molt, molt, molt minsa. Per tant, és la misèria de la condició humana, al final, les enveges, no? I heu de pensar que els jueus, és a dir, es van dedicar al comerç perquè no els deixaven per allà
treballar, no?
Treballar a la
de
terra.
Pagès.
O sigui, és que clar, és que els tenien acotadíssims i des dels anys 10 els discursos d'odi des dels púlpits de l'església eren no aneu a comprar en els negocis dels jueus. Per tant, és que clar, ho tenia molt difícil. Per això molta part de les famílies m'he trobat que ja van marxar a Estats Units i a Sud-amèrica abans perquè ja s'ho van olorar, i als anys 20 ja comencen a exigir a la seva família que viu a Polònia que marxi, perquè ells des de fora ho veuen molt clar, i des de dins s'han acostumat a baixar del carrer, a saludar, a que els escupin, no? a que els hi trenquin els vidres dels negocis. Bueno, entra dins del que s'havia de suportar, no?
Acabes normalitzant,
sí,
no?, aquelles atrocitats. En aquest sentit, David, clar, quant de temps has dedicat, doncs, a escriure? Perquè, clar, vas avançant i en podríem dir dues parts,
sí,
no? La primera, que és més, doncs, que sembla que el lector es troba, no?
Sí.
Doncs en aquella època, la dècada del 1941, no?, en aquell estiu, per com vas explicant els fets, com presentes
present,
els personatges, el present,
sí, sí.
En present, molt periodístic. I després, clar, entens, perquè la segona part és, doncs, tota aquesta tasca que has fet de documentació, de buscar tots aquests testimonis, no? Quant de temps has dedicat a...
5 anys.
Imagina't.
5 anys, de fet, jo ara ho parlo quan m'ho pregunten, és pràcticament, jo crec que més feina que la tesi doctoral, perquè aquí estem parlant és que d'arxius, dels arxius oficials de Polònia, ja et baixem Jerusalem, arxius estatals d'Alemanya, els dels camps de concentració de Gross-Rosen, de Bergen-Belsen, d'Auschwitz, de Treblinka... Què més? Arxius de Mèxic... En fi, és a dir, és una feinada terrible, amb més totes les entrevistes, per ratificar tot això, bàsicament perquè...
I totes les notes de peu, perquè després també, doncs, el lector pugui donar,
sí,
no?, continuar investigant i per donar també, doncs, això, a tots els testimonis, no?, que has,
sí,
trobat, i
sí,
totes,
sí,
les dades,
per,
no?,
per certificar,
per
bàsicament,
certificar
que el que estava dient tenia una documentació que ho sustentava, perquè això era un dels elements que jo tenia més clar que havia de fer, malgrat que a vegades als editors no els agrada massa això perquè entorpeix la lectura, però també per evitar-me futurs problemes, també t'ho he de dir, Raquel? Vull dir, el discurs... Aquest llibre va en contra del discurs oficial de Polònia.
Totalment.
Totalment. I era molt important dir noms i cognoms i certificar-ho a través de les actes dels judicis, de les declaracions de judici, de testimonis, que quedés tot registrat, perquè no hi hagués cap dubte. És a dir, si de cas, jo em puc referir que la persona que ho va dir, que sempre he procurat que sigui més d'una font, com el que hem de fer, no? Tingués aquesta certesa que això ho havien declarat i en quin moment ho havien declarat, no? Per això és molt, el to és com molt diferent. La primera part és com un relat de no-ficció en present, on vaig intercalant cronològicament les accions dels actors principals dels fets, que són uns quants, entre víctimes i victimaris, però sí que una de les meves obsessions d'aquesta primera part és que tots els que jo he pogut certificar que van ser assassinats, els seus noms i la seva filiació i la seva dedicació i els seus carrers quedessin tots, sí, registrats. És a dir, això va ser una feina molt bèstia dels arxius de Yad Vashem a Jerusalem, on hi havia uns llistats i unes fitxes tècniques amb diversos idiomes, polonès, hebreu, amb anglès, etc., amb noms duplicats, barrejats, mal escrits, etc. I llavors el que vaig dedicar-me és a fer arbres genealògics de totes les famílies, fins a tenir la certesa de qui era exactament cadascun d'ells, quin parentiu tenien entre ells, a què es dedicaven, on vivien i què els va passar abans i durant el programa i després. Això era una cosa que a mi m'obsessionava fer-ho. I després una segona part on es veiés què va ser de tota la gent que va sobreviure, tant víctimes com victimaris, i quins actors hi van anar entrant posteriorment, com aquest que parlaves ara de l'alcalde, no? I estem parlant de l'any 2001, aquí, i posteriorment, per arribar fins al fil d'avui dia, no? Aquest supervivent que és Isaac Lewin, que jo em trobo allà en els actes de commemoració i que els mitjans ultres de Polònia, estatals, l'interroguen per fer-lo posar nerviós, perquè digui inconveniències. Al final ell els acaba dient, bueno, si tot això és mentida, a mi expliqueu-me, els meus amics, ell era un nano, no? Els meus amics, on són?
Perquè van desaparèixer,
exacte,
no? Tots, no?
Exacte,
en
tots.
Aquell
no
moment.
No va quedar ningú, no? Llavors, digue'm on són, perquè, clar... I és un moment, realment va ser un moment molt, molt, molt intens, perquè la situació era molt bèstia. És a dir, d'una banda hi havia uns periodistes com molt talibans i de l'altra al seu voltant tot aquest grup de neonazis que estava allà fent pressió per torpedinar l'acte, no? Va ser un moment així dur.
Molt dur, però que també demostra la importància de tenir aquests testimonis orals, no? Vius, que amb aquesta frase, no? Només contundent, ja els posava en evidència, i sobretot també la tasca dels periodistes a l'hora de donar dades i doncs demostrar com has fet tu, que aquest relat oficial no és veraç.
Es desmunta, sí, sí. El tema és que es vulgui escoltar, perquè clar, quan s'organitza aquest relat oficial, i sobretot a Polònia, on d'això se n'ha fet una llei de memòria, i que per tant tothom que se surt d'aquest relat és denunciat, de fet jo entrevisto aquí en el llibre el Fede Pavlovski, que és el periodista de Pàgina 12 de l'Argentina, que és un dels periodistes denunciats per el govern de Polònia, que finalment s'ha de tirar una mica enrere perquè aquest tipus de denúncies no comportin pena de presó, però sí multes. A mi mateix, és a dir, se'm va combinar per l'anterior llibre, pel fet de fer servir el concepte camps de concentració polonesos, se'm va combinar a canviar-ho si no volia tenir problemes legals. Això m'ho va dir una font oficial polonesa. I, de fet, a l'edició polonesa que vaig fer del llibre, una de les negociacions bàsiques amb l'editorial polonesa era modificar aquell concepte on es publicava el llibre.
Clar, i el vas haver de modificar,
sí,
però la resta no.
A part, és que és una absurditat.
És que és absurd, no? Però els eufemismes, no?
Sí, també. Els eufemismes, i clar, el perill és que a les escoles, els llibres de text de Polònia, doncs la història oficial que s'explica és una història que és molt, molt distorsionada, no?
Per això jo crec que és molt necessari aquest llibre i també doncs, que sigui present a les aules i més en el context en què ens trobem ara també, David, que moltes vegades també els joves, no?, ho veiem en notícies, no?, amb youtubers que doncs, això fan apologia del nazisme, no?, sense entendre, potser, no?, aquesta realitat, amb la ignorància,
sí,
perquè sembla que és això, no?, o fins i tot quan parlem del nazisme, moltes vegades es parla o s'enfoca des d'un punt de vista que no és el que tu fas, no?, el que tu descrius, en el sentit de veure realment, no?, el que va passar.
Del nazisme
i de
tot el que hi ha al darrere del nazisme, que perquè en aquest cas el que estic parlant és d'una població civil polonesa catòlica que es dedica a destruir els seus veïns. Jo diria que sí, és necessari per la nostra canalla, això sempre ho hem parlat, Raquel, que a la base és l'educació, però també la gent gran, eh?
Sí, home,
Vull dir, i tant. Perquè al final els responsables de la formació d'aquesta canalla som la gent gran i de donar models d'explicació, de raonament, que els donin les eines als joves per poder interpretar determinades coses, no? I per no caure en aquestes banalitzacions tan absurdes que posen coses molt diverses al mateix sac, no? I aquí estem parlant d'una cosa que és gravíssima, però que en el fons t'adones, quan jo vaig ser allà el 2018, perquè el que ens cantàvem nosaltres és, si no marxeu, us cremarem com els vam cremar l'any 41. I no només hi havia joves. Per tant, avui dia perquè no es pot. Però és que si es pogués, hi ha gent que ho faria. I allà, i segurament aquí, perquè hi ha discursos aquí que no només neguen el nazisme i neguen el franquisme i neguen moltes coses, sinó que són d'una virulència bestial, verbal, que d'aquí a atiar a gent descerebrada a fer determinats tipus d'actes, hi ha un pas molt estret, molt petit, no? És un perill. És a dir, per això, habitualment, quan parlo amb gent d'aquesta època, ells tenen molta por, perquè veuen massa coses que s'assemblen a allò que es deia als anys 30, no? Que, evidentment, els temps han canviat molt, per sort,
sí, sí,
però els discursos no han canviat tant. És a dir, jo quan llegeixo els discursos i algun d'ells el poso aquí, alguna frase que es deia als anys 10, als anys 20, és que és bastant el que es diu ara, per part de segons quines formacions polítiques, no?
Per això, doncs, hem de ser conscients que també els nostres drets, no?, sembla que poden ser eterns i no.
És molt fàcil de
perdre'ls. No els hem heretat, clar, exacte, els hem de defensar, i per això és interessant també, doncs, entendre, no?, la nostra història, d'on venim, per, doncs, això, com dèiem al principi, no?, no tornar a caure en els mateixos errors. David, com sempre, un plaer. Ens passaríem hores conversant. Suposo que també ha tingut molt bona rebuda el llibre.
De moment, la veritat és que està tenint molt bona rebuda i en fi, és una cosa que em satisfà, perquè això és una cosa que no saps mai com anirà. I en fi, convino la gent a llegir-se'l, perquè... Perquè per això també vaig optar per aquest format de llibre, no? És a dir, un format que el pogués llegir qualsevol persona, independentment, diguéssim, de la formació que tingués, i volgués llegir una història que ens colpeix i que ens ha d'interpel·lar d'alguna manera, perquè aquí hi ha gent de tot tipus i des d'aquells moments fins avui dia. Per tant, jo crec que... En fi, esperem que sigui una lectura que pugui arribar a molta gent.
Perquè, de fet, es llegeix fàcilment, eh? El que passa que enganxa des de la primera pàgina, però també a vegades necessites aquí respir, no?
Perquè
fa mal, doncs, a veure, doncs, que els homes som capaços de les coses més boniques i també les més cruels de la vida.
Al costat d'això hi havia una dona que cada any anava a posar una espelma en el lloc on van ser assassinats, una veïna que no va voler participar en els actes i que, jugant-se la vida cada any, simplement posava una espelma, i això molestava, i va molestar fins al dia que es va morir fa 4 o 5 anys. Vull dir que, en fi, per sort hi ha gent que posa espelmes, també.
Clar, això també ho poses en valor, eh? Doncs això, doncs la bondat d'alguns dels veïns d'aquest poble. També per acabar, t'han comparat amb Truman Capote,
ostres,
també.
Ostres,
com això... et sents? Perquè suposo que... Perquè és veritat que és molt interessant la manera com construeixes el relat.
Clar, aquí, fixa't, el llibre aquest l'he escrit 3 vegades. Sí, tenia 800 pàgines i 1.000 notes a peu de pàgina. El vaig reduir a la meitat, que és el que em van demanar els editors, i un cop el vaig tenir reduït a la meitat, vaig parlar amb diferent gent, com en Joaquim Noguero, que és expert en literatura d'aquesta de no-ficció, i bon amic, també ho he de dir, i ell em va donar uns quants models, no? I llavors em va donar la pista, eren llibres que jo havia llegit, però no m'hi havia fixat, em va donar la pista de com construir una història que a mi em feia por que jo incorporés part meva, però el grau de documentació era tan gran que he de dir que no només els diàlegs, que són transcripcions literals del que es deien, és a dir, no hi ha cap paraula inventada, sinó també les descripcions que hi ha dels personatges o del que feien, tot això també ho he tret de documentació. Per tant, no hi ha res del que, en essència, del que hi ha en el llibre, que no hagués passat. I en present, perquè això també donava, diguéssim, aquesta sensació d'estar vivint els fets al seu costat i seguint totes aquestes línies de personatges que es van entrecreuant, no, fins que s'uneixen amb aquests 7 germans de cort, que ells deien germans de cort perquè sobrevivien a sota d'una cort de porcs, amb nazis a sobre, amb gossos ensinistrats per trobar jueus, etc. Vull dir, era una cosa completament surrealista, no? Si no fos que és cert, val? I això li dona aquest caire més narratiu, no? Més de novel·la.
Quan es presenta a la nostra ciutat?
Dimecres a la Llar del Llibre, a les 7 de la tarda. Us esperem a tots. I a veure com comença a circular per la ciutat.
Segur que farà un bon camí. Esperem que, doncs, això arribi a les llars de molts sabadellencs. Qui t'acompanyarà en la presentació?
Doncs al final ho faré jo sol, Però sí que és cert que tant Òmnium Cultural com la Bosch i Cardellà com diverses institucions doncs, donen suport a la iniciativa i després segueixen altres presentacions a Terrassa, Manresa, Barcelona, a Girona, etc. És a dir, que anirem fent camí.
Doncs ja ho sabeu, teniu aquesta oportunitat per veure i també per escoltar el David Serrano amb aquesta història universal JetBabne, que segur que no us deixa indiferents.
Al matí, amb Raquel García.